Hola a tothom, no et descobriré res i si ho sents per primer cop, vas tard. La publicitat, el màrqueting i els creadors de contingut ja fa molt temps que estan fent servir eines que tenen IA generativa per editar vídeos, per fer imatges, per crear logotips. És una allau de possibilitats. Al Sonar vam jugar a una eina d'IA de l'agència Suma per crear noves marques.
Home, Feel the Music, no?
Feel the Music.
Va, Feel the Music.
Estrella d'Am, el color li pots donar, si vols, colorful?
Sí, colorful.
I ja li dius que t'inspiri.
Ai, va. Molt sonar, eh?
És molt sonar, s'ha sortit molt sonar, sí.
Una clara convivència entre màquina i persona. Sense talent, però, això seria impossible. Jo ho tinc claríssim. Hi ha eines que ens faciliten molt la vida als creadors de continguts. Alerta al que fa Trendia.
Les tendències canvien a cada segon. I el teu públic objectiu canvia a cada segon i canvien les duracions i canvien la forma i de sobte apareix una tendència nova i llavors has de seguir la tendència nova si vols que la gent segueixi fent cas. Clar, al final tot això no deixen de ser dades, que és el que parlàvem abans. I totes les dades que es puguin mesurar i que es puguin recollir i que siguin de qualitat es poden entrenar i es poden tractar perquè al final puguis tenir una forma de poder estructurar el teu contingut per assegurar-te de que sempre arribes al teu target.
Són alguns dels molts exemples que fan que el cap t'esclati. Avui al Pop-Up, la IA, el màrqueting i la publicitat.
Pop-Up, amb Mariola Dinarès. Eines d'IA per a la publicitat i el màrqueting. Pop-Up, IA. Benvinguts al present. Aquesta novena temporada trenquem els tòpics de la intel·ligència artificial i t'expliquem el que hi ha. Pop-up amb Mariola Dinarès.
Com canten els figaflaues, solucions i no problemes, tenim avui un especialista en enginyeria de dades. Hola, Pol Guaix, com estàs, Pol?
Molt bé, moltes gràcies.
Tu vas estudiar això per trobar solucions de problemes?
Bueno, jo sempre he sigut una mica amant de l'estadística, no? Al final, l'enginyeria de dades es fa una mica amb l'estadística. Sí, podríem dir que sí.
Aquí estem parlant d'eines d'intel·ligència artificial per prendre decisions, pel màrqueting també. Vosaltres heu desenvolupat una eina per marques i creadors de contingut. Uh-huh. Amb què ens pot ajudar Trendia?
Al final, quan parlem de contingut, i tu saps millor que ningú, les tendències canvien a cada segon. I el teu públic objectiu canvia a cada segon i canvien les duracions i canvien la forma i de sobte apareix una tendència nova, llavors has de seguir la tendència nova si vols que la gent segueixi fent cas. Mm-hmm. Clar, al final tot això no deixen de ser dades, que és el que parlem abans. I totes les dades que es puguin mesurar i que es puguin recollir i que siguin de qualitat es poden entrenar i es poden tractar perquè al final puguis tenir una forma de poder estructurar el teu contingut per assegurar-te de que sempre arribes al teu target.
De cop tothom està parlant d'una cosa, no? A les xarxes, vosaltres feu una eina per dir de què has de parlar per tenir èxit, per exemple,
correcte,
no?
Correcte.
Alguna cosa així.
De què has de parlar, de temes que pots tocar, de fins i tot podem recomanar objectes que funcionen, que maximitzi la retenció de la visualització del teu target final.
Clar, per tant, estan mirant tot el que està passant sobretot a les xarxes socials, no?
Correcte, sí, sí, sobretot. I el que fem és això, processar una quantitat ingent de vídeos cada setmana i totes aquestes dades, pues, bueno, al final les tractem i tenim diversos algoritmes que anem reentrenant i que anem perfeccionant, perquè al final això, si veus que el contingut en certa xarxa social comença disminuint quant a duració, pues que tu puguis adaptar aquest coneixement a dintre del teu contingut.
Escolta, diguem que és una plataforma que tu has parit.
Sí.
És complicat tècnicament fer una eina d'aquestes característiques?
Molt, molt. Sí. I, bueno, ara nosaltres som dos, llavors el David, el meu soci, fa més la part de màrqueting i més la part de marca i de més, i jo m'ocupo més de la part tècnica, i són moltes coses, són moltes tecles a tocar, i és molta infraestructura, i sempre al final arriba un client i diu, no, ara vull canviar això. Llavors has de canviar-ho.
Estava pensant també que en aquest cas tu mires tendències o coses que, per exemple, estan de cop de moda, que a vegades és que és molt efímer, perquè
sí.
A les xarxes socials no dius aquest mes ara tothom està fent això. No, és avui.
Correcte.
No, sí. Clar, això també ajuda l'eina a estar de forma tan immediata?
Sí, pràcticament. Ara estem treballant, fem un parell de càrregues fortes a la setmana, però la idea és ficar-ho 24/7 i que corri a cada vídeo que surt, vídeo processat. I d'aquesta forma agafar pues, totes les tendències. Nosaltres sempre la premissa que tenim és nosaltres no podem predir les tendències, no fem... No llegim al futur, és impossible.
Clar.
Però sempre t'assegurem que estaràs a la cresta de l'onada. No veuràs quan arriba l'onada, però sempre podràs estar a la cresta.
És una eina útil per als que creen continguts i sobretot per marques també, no? De dir de quina manera... Clar, els algoritmes... Tu has arribat a saber, clar, tu que ets tècnic, tu has arribat a entendre algoritmes, jo què sé, l'algoritme d'Instagram, l'algoritme de TikTok, els deus entendre bastant, no?
Sí, però jo et puc assegurar que hi ha un punt d'aleatorietat ficat expressament, perquè no es pugui predir l'algoritme, 100%. I, bueno, nosaltres coneixem gent que treballa a Meta i estic convençut de que hi ha aquest punt de randomness, no, que se diu en anglès, d'aleatorietat, de dir, bueno, pues que ningú pugui predir-ho mai perquè té aquest punt d'aleatori, no?
Clar, però, per exemple, ara hi ha la regulació europea de la intel·ligència artificial està dient que on hi ha una... O sigui, hi ha com també una onada de gent que diu que s'hauria d'explicar com funcionen els algoritmes, no? Clar, això destrossaria el negoci de les xarxes socials, no? Però sí. No sé si en un futur, potser perquè èticament estiguem tots més bé, potser hauríem de ser més transparents. Tu em penses això?
Sí, a mi m'agrada pensar en un futur en el que la intel·ligència artificial està democratitzada i tothom pot fer-la servir i tothom pot descarregar qualsevol model gran, com un ChatGPT o com un Gemini o algun d'aquests, i poder-hi treballar com fas amb qualsevol altra tecnologia. A mi m'agradaria. Sí que és veritat que hi hauria més d'un xiringuito que cauria en aquest procés.
Clar.
Però, bueno, també penso que és una part important al final per arribar a aquest punt de transcedir algo més humanament útil, no? I universal.
I que tu, per exemple, també has fet com una tecnologia que també ve d'altres models que ja estan fets, no? Però, per exemple, no sé si en un futur... jo sempre penso que la gent s'hauria d'haver pogut fer les seves xarxes socials pròpies, no?
Clar.
No sé si en un futur també podem fer models de llenguatge propis, no?
Sí.
Ara hi ha molta concentració de poder, trobo.
Correcte, sí, sí. I, bueno, ara una mica la idea és aquesta, amb els últims pensaments d'Apple a nivell d'intel·ligència artificial i tal, la idea és que tu tinguis un model que corri a dintre del teu dispositiu, que les dades no surtin enlloc i que aprengui tot el que fas.
Clar, que aprengui amb les mateixes dades teves.
Sí, senyor. I en base a això que et digui, escolta, fa molts dies que no truques a fulanito. I he vist que normalment el truques està... doncs és veritat, mira.
Clar, que sigui amb les teves mateixes dades, això està bé.
I al final estem parlant de pràcticament una assistència immediata, no? Tenim un assistent o una assistenta que està amb tu tota l'estona, que sap tot el que fas, que sap totes les cites que tens, que sap tot el que dius.
A nivell de... Clar, tu ets programador, no? ChatGPT també pot fer codi? Això com ho heu viscut els programadors? O el codi s'equivoca molt?
Sí, jo crec que estem salvats. Estem
salvats com a programadors.
Sí, ficant-nos aquí, rossant una mica la part tècnica, ChatGPT genera codi molt poc modular. És a dir, ell fa un bloc de codi i ja està. Però aquest bloc de codi segurament ha d'anar dintre d'una base de codi més gran, que interactua amb més parts, amb més funcions i amb més històries, i aquesta poca flexibilitat és el que fa que sigui molt poc escalable, fer només programació amb codi.
Val, és a dir, que una mica diries el que s'està dient amb tot, no? Que aquesta IA generativa, en aquest cas el ChatGPT, es pot fer servir si tu domines el tema.
Correcte, sí. Sí.
Si no en tens idea i fas un codi...
La premissa bàsica és que si tu no saps què preguntar-li, no, ell no sabrà què dir-te. Al final... Hi ha tota aquesta branca del prompt engineering, no?, que en diuen, que és l'habilitat de conèixer com funciona l'eina per poder fer-li preguntes que vagin i feeling prim. Pues hi ha una tècnica molt famosa que és, si jo li vull demanar, per exemple, que em faci una entrevista, pues digue-li, vull que em faci una entrevista, fes-me 5 preguntes que tu necessites saber perquè em puguis fer l'entrevista millor. Et fa les 5 preguntes i jo el respondré les 5 preguntes de forma inconscient, estic aclarint quines són les preguntes que li vaig a fer. Llavors està a mig camí entre prompt engineering i enginyeria social, quasi diria.
Clar, és que en un primer moment, com va ser el ChatGPT, tothom va dient, és que ara la nova professió és gent que sàpiga fer prompts, no?
Sí,
i això no sé si s'està relaxat o estem aquí encara.
A veure, al final la idea també tendeix a que ell t'entengui i faci el que facis.
Clar.
No? Que també aquí es pot obrir una mica el meló de... Fins a quin punt, si ell m'entén tot el que dic, encara que m'equivoqui, estic fent una societat una mica més burra, per dir-ho d'alguna forma, no? Jo li parlo malament i m'entén igualment, llavors per què he de parlar bé, al final?
Escolta una cosa, tu que has vist les tendències dels últims mesos, o sigui, el tema IA és molt tendència.
Sí, és tendència.
Totalment, no?
Constantment, sí.
El que passa que també hi ha gent que quan veu que... Jo que també a vegades faig alguns vídeos, quan faig vídeos d'intel·ligència artificial hi ha gent que desconnecta el minut 1, eh? També hi ha gent que li fa molta mandra tot això, eh?
Jo no diria, no sé si és mandra o és por, eh?
Ah.
Perquè hi ha una part de la societat que no vol acceptar que aquest canvi ha vingut per quedar-se. No sé si per por, per desconeixement o perquè no es volen formar o el que sigui, però... Jo no ho veig tant com a, bueno, no m'interessa, perquè al final és molt difícil dir no m'interessa quan està tot arreu.
Clar.
Si no més, ui, em fa por, fa cosa.
Doncs mira, un dels objectius del pop-up aquesta temporada és que treure la por i enfrontar-nos, tot i que també hi ha alguns riscos amb la IA, no?
Sí, uf.
Que tu, quan t'ho pregunten, què dius? El principal risc que hi ha?
El principal risc, si parlem de models com el ChatGPT, perquè al final és una mica el que més coneix tothom i amb el que més interactua, et diria fer un model que estigui sesgat. Tornant al mateix, al final són models que estan entrenats amb moltes dades.
Sí.
I ara l'última notícia així de Google, que ha sortit que van entrenar el seu model amb dades de Reddit, que és un dels fòrums.
Un fòrum americà més bèstia, que és on es creen tots els memes, vaja.
Correcte. I allà la gent és molt divertida i molt...
Sense filtre.
Sí. Llavors, clar, tu li preguntes coses i et diu, no, al dia t'has de menjar una pedreta petita perquè t'ajudi a fer la gestió. O si vols que la pizza, quan aixequis el formatge, faci l'efecte Instagram aquest tan xulo, fiqueu una mica de cola.
Clar, hi ha molt d'humor, molt de sarcasme i tal, i si agafa aquestes dades com a bones, poden sortir...
Si són bones o són dolentes.
Clar.
Sí, el principal problema que tenen aquests models és que les dades no saben si són bones o són dolentes i que ell no et dirà mai, no ho sé. Ell sempre dona una resposta. Llavors, si ja partim d'aquesta premissa... Ella donarà el que sigui, i el que trobi t'ho donarà.
És que molts cops per això dona patrons que dius, estem anant enrere en lloc d'anar endavant, no?
Correcte. I moltes vegades que li dius, no, això t'has equivocat. I et diu, és veritat, perdona, i et torna ell mateix. Dius, bueno, igual no està numera com em pensava.
Ja, que dius, bueno, mira, estem divertint una mica, però a l'hora de dir, potser estem dedicant masses hores a això. Sí que a nivell d'estructura, no? De dir, ostres, vull parlar d'això, fes-me un fil de Twitter o coses així estructurals, no?
Sí, sí, al final, jo el que veig és el fet aquest, bueno, és com una espècie de buscador de Google que tu pots fer servir per treure estructures, per treure contingut, per treure idees. Tu li pots dir, dona'm la idea per fer una entrevista. Tornem al mateix exemple. Te'n donarà 5. Tu no t'agrada ninguna. Dona'm en 5 més. A 5 més. Tu no t'agrada ninguna. En tornes. Llavors te'n donarà 50. Hi haurà una que diràs, ai, aquesta...
O que t'engegarà per un altre cop.
Exacte.
No?
I llavors
per
tu diràs, ai, el ChatGPT superior m'ha donat aquesta idea. No, i t'ha donat 50 idees i tu, com a humà amb esperit crític, has sabut discernir quina és la bona i quina és la dolenta.
Ai, que bé. A veure, Pol, espero que sigui tendència trendia.
Sí,
ja que busqueu tendències, doncs que sigui tendència. I doncs enhorabona per aquesta eina que ens ajuda això a captar tot el que està passant a les xarxes. Gràcies.
Gràcies a tu.
Preguntes freqüents. En comunicació, com podem evitar els biaixos de gènere?
Meritxell Bautista, empresària i inversora.
Cal hackejar tots els estereotips, perquè els algoritmes al final sempre ens porten a noms masculins. Penseu, quan parlem amb un titular, què és el que passa normalment? El que passa és que o el titular té un nom i cognom d'un senyor d'una empresa determinada que ha fet alguna cosa, o a vegades el que sol passar també és, a nivell de notícia, parlem d'una dona que ha aconseguit una fita, però no diem el nom i cognom d'aquesta dona. El que hem de començar a fer és canviar-ho, hackejar-ho. Com ho fem? Canviant simplement el nom, posant nom i cognoms a les dones. Començar a auditar tota la informació que tenim. Quan fem referència a una notícia, hem de deixar de parlar de l'aspecte físic, hem de deixar de fer apreciacions personals, que és el que ens passa a la majoria de les dones quan es parla sobre nosaltres. Aquest biaix de gènere, si nosaltres el creem, al final el que fem és que quan els algoritmes comencen a buscar informació, o ChatGPT, per exemple, ha de crear informació, al final ChatGPT no oblidem que s'alimenta de la informació que ja existeix. Per tant, si aquesta informació ja està esbiaixada, perquè està esbiaixada per la història, per com hem fet les coses, el que aconseguim és continuar una cadena que és el que hem de trencar. Ànimes Barcelona és un grup de dones... Em surt un somriure quan parlo d'Ànimes Barcelona. Som un grup de 10 dones molt diferents, que és la part important, que tenim l'objectiu de crear xarxa, d'ajuntar dones molt potents de diferents àmbits i que sorgeixi la màgia del negoci, del networking i de començar a fer coses amb poder i veu absolutament femenina.
Bé, dissenyadors, creadors i creadores de contingut, gent de màrqueting, gestió de xarxes, mestres, estudiants, empresàries... Bé, de fet, molta gent fa servir una eina que es diu Canva. Canva la van crear el 2012 a Austràlia l'emprenedora Melanie Perkins, el Cliff Obridge i el Cameron Adams. Aquestes són les dades que us podem donar ara. 200 milions de persones utilitzen Canva cada mes al món. A l'estat espanyol, un de cada 8 la fan servir cada mes. les presentacions és la funció, diríem, més popular, la que té més seguidors. El 2023 es van fer 150 milions de presentacions amb Canva i es calcula que al nostre país uns 9.000 mestres també la fan servir. Hi ha moltes novetats a Canva en general en l'aplicació de la intel·ligència artificial, per tant, n'havíem de parlar. És un clar exemple d'aplicació de la IA generativa o un munt de funcionalitats i volem que ens les expliqui el Jorge Bestar, que és el Head of EMEA Sales en Canva, el responsable d'Europa, Pròxim Orient i l'Àfrica de Canva. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Mariola, encantado.
Mira, Jorge, yo tenía muchas ganas de hablar contigo y digo, mira, lo voy a comunicar en redes, ¿no?, que voy a hablar contigo y tenéis dudas y me ha sorprendido la gente no especializada en Canva que es. O sea, es brutal, ¿no? Quería hacer una súper entrevista y me la han hecho ellos, la entrevista, porque he tenido muchísimas preguntas que te voy a hacer. Por ejemplo, mira, la Rosa Prats dice, no conozco a nadie que no utilice desde primaria a universidad Canva. Y ella pregunta, ¿en qué país hay más usuarios de la versión educativa?
Es una pregunta. Mira, te digo los datos educativos. Tenemos a 75 millones de profesores y estudiantes en la plataforma que lo están utilizando de manera educativa. España, como mencionaste al principio, es uno de los países que más se utiliza del mundo. Yo creo que los españoles nos gusta comunicar y somos muy, muy visuales, ¿no? Y luego, yo siempre que hablo con Melanie, ella siempre me habla de educación, de la parte de Step 2, y hablamos de lo que va a ser la IA en el futuro, ¿no? Entonces ya tenemos como misión core toda la parte educativa. Sin decirte países específicos, te digo que sí, que España es uno de los países principales en los que estamos apostando por la parte de educación, y que la parte de educación es casi la obsesión de los fundadores, de que todo el mundo, ya sea un estudiante, un profesor o un profesional, que utilicen Canva.
Ears with Skills, de su sobrenombre, dice que la utiliza mucho y en catalán, y claro, pregunta, ¿se podrán hacer subtítulos en catalán detectados de forma automática? Claro, es una pregunta que siempre hacemos porque necesitamos subtítulos en catalán, ¿no?
Sí. Y la respuesta es muy sencilla. Sí. Y entonces, nosotros tenemos ya casi 100 idiomas dentro de la plataforma. Recientemente hemos añadido unas 40 y pico funciones nuevas dentro de la parte de Visual Suite y de la parte de inteligencia artificial, y una de ellas va a ser subtítulos. Entonces, lo que queremos hacer es hiperlocal, hiperrelevante, y entonces la parte de subtítulos en el idioma local es muy importante. Así que te digo con total rotundidad que sí, que estará en catalán. Es parte de nuestros principios de producción de producto, ¿no? De decir, ¿cómo podemos estar en todos los idiomas con contenido hiperlocal? Entonces, te digo que próximamente lo vas a ver.
Por ejemplo, Montse Rigall apunta que es muy fan de Canva. Sí. Y claro, preguntaba también eso, ¿no? Si va a poder pasar las traducciones de presentaciones del castellano-catalán sin tener que transcribir. Que nos pasa que hay pocas aplicaciones que sean en catalán. O sea que...
Sí, o sea, la parte de traducción ya está. O sea, tú puedes traducir directamente desde cualquier idioma al catalán. La parte de subtítulos la estamos testeando, ¿no? Pero parte de nuestra filosofía es cómo podemos estar en todos los idiomas, incluido el catalán.
Es mi comunidad y es en catalán, o sea, aquí hay otra pregunta. Dice que los profesores la utilizan mucho, pero dice que hay pocas plantillas predefinidas en catalán. Porque supongo que es gente de la comunidad que lo hace ya en catalán o por defecto de Canva.
Sí, o sea, hay plantillas que son defecto de Canva y luego hay plantillas que son hiperlocales, ¿no? Entonces tenemos plantillas, por ejemplo, para festivos catalanes, como la Castañada o el Tío de Nadal, que ya tenemos que está haciendo la comunidad, y tenemos nuestros community managers en España que están haciendo para templates bastante muy hyperlocal, ¿no? Entonces, la idea de nuevo filosóficamente es tener todos los templates disponibles, seas de donde seas.
Mira, yo siempre hablo de las hormiguitas de la IA que te ayudan a hacer muchas cosas, ¿no? Entras y estás haciendo y te ayudan, ¿no? En Canva lo que aparece es la escritura mágica, ¿no? ¿Para ti qué es la principal novedad que aporta la IA de Canva?
Sí, o sea, Canva, la verdad es que el viaje en la IA empieza ya hace casi 5 años. que teníamos la idea de, o sea, la filosofía de Canva es que todo el mundo pueda diseñar como si fuera un diseñador profesional. Entonces, poquito a poco, en el 2019-2020, veíamos que teniendo la habilidad de editar en escala mediante la inteligencia artificial, era una pequeña funcionalidad que utilizábamos. Adquirimos una compañía que se llama Kaleido, que hacía eso, podías quitar el background de todas las imágenes a escala. Y de repente, en el 2022, explota la IA. Y entonces nosotros vimos cuáles son los usos que le podemos dar a todo el mundo para convertirlos en diseñadores. Entonces, con esa filosofía empezamos a crear productos, ¿no? Este último mes hemos lanzado nuestro último modelo, que es basado en Leonardo AI. Y también, o sea, nuestra promesa y nuestra filosofía sigue siendo la misma. ¿Cómo podemos revolucionar la generación de imágenes, la generación de contenido y convertir a todo el mundo en diseñadores?
Claro, yo digo lo de la escritura mágica, que es un poco una cosa pequeña dentro de este mundo, ¿no? Porque, no sé, yo pensaba, digo, los diseñadores que, bueno, que les ayude a escribir como más texto. Yo que soy periodista, el texto lo tengo, me falta el diseño, ¿no? Y un poco todos nos vamos a igualar un poco también, ¿no?
O sea, si piensas en el proceso creativo, el proceso creativo empieza con una idea, ¿no? Que es todo lo que está antes de ya empezar a crear. Entonces, este proceso creativo, pues si eres un diseñador o eres un alumno o eres un periodista, pues de repente te llega un texto y dices, vale, pues sobre eso, con la escritura mágica, pues voy a empezar a desarrollar diferentes cosas. Ahora, la escritura mágica va más allá en el proceso creativo, porque tienes lo que es la pizarra mágica, que puedes meter a equipos, empezar a diseñar y mediante la escritura mágica destilar cuáles son las ideas claves. O dices, mira, pues estas ideas claves las voy a convertir en un documento de Canva, ¿no? Y en ese documento, pues luego ese documento lo vamos a convertir en una presentación. Entonces, todo el proceso creativo, desde la pre-creación hasta la creación, hasta la post-creación, es lo que intentamos cubrir con toda la parte de IA. Y por eso, toda la parte que lanzamos hace un año en Canva Create, ahora ya está bastante integrado dentro de la tecnología que utilizamos. De hecho, lo de España es una cosa increíble, la cantidad de usuarios que están utilizando la parte de IA. Y ahora lo que hemos lanzado nuevo es toda la parte de generación de imágenes con modelos totalmente nuevos y introducimos una manera más innovadora de generación de imágenes, ¿no? Pero creemos que la IA tiene que tocar cada aspecto del proceso creativo. No solo, oye, pues texto a imagen, sino todo, 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 todo lo que engloba, ¿no?
Mira, la Carme Fenoll pregunta, mira, lo hablamos de los derechos. ¿Cómo gestionáis la propiedad intelectual? Y pregunta también si ha habido problemas con artistas o diseñadores por los derechos de autor. ¿Cómo lo lidiáis eso?
Sí, esto haciendo referencia a lo que mencionaste antes, Mariola, o sea, la parte de Canva Shield nos protege a los creadores, a la comunidad. No hemos tenido problemas con ninguno de los diseñadores de momento, pero lo que sí es que Canva provee un sistema de seguridad y de trust, ¿no? Con moderación de contenido, con reviews automatizados. Configuramos la parte de privacidad de la inteligencia artificial, que es tú siempre puedes decidir cómo utilizamos tus datos y si quieres optar a que entrene o no al sistema. Y luego, para las empresas que se están jugando más, tenemos un sistema de indemnización, ¿no? Y luego, sobre todo, protegiendo a los creadores con el fondo que hemos mencionado antes.
Bueno, Jorge, veo mucha ambición, ¿eh?, en el proyecto. Creo que queréis estar en el top, ¿no? Ser un poco, ¿no?, capitalizar, ¿no?, esa plataforma de comunicación audiovisual. Y creo que no sé si tenéis un objetivo mundial marcado.
El objetivo siempre ha sido el mismo. Vamos a intentar conseguir que todo el mundo pueda diseñar como si fuera un diseñador entrenado y nato, ¿no? Entonces sí que es bastante ambicioso, pero yo creo que hasta que la última persona que no utilice Canva lo utilice, esa es nuestra última ambición.
Pues nada, muchísimas gracias por la entrevista y a ver si... Y gracias también a la comunidad del Pop-Up, que hace unas preguntas como muy... ¿no? Y gracias
muy
por
buenas.
Todo también. Gracias, Jorge.
Muchas gracias, Mariola. Un abrazo.
Adiós.
Preguntes freqüents. On es pot estudiar intel·ligència artificial?
Cecilio, Angulo.
professor de la UPC i president de l'Associació Catalana DIA.
A la UPC diguem que som els primers que tenim, diguem, tota la cadena, no? Des de la part del grau d'IA, el màster d'IA i el doctorat d'IA. Una bona part de la IA que s'ha anat explotant i generant fins que hi ha hagut aquesta gran explosió, no?, de la IA generativa i del deep learning, s'ha fet sempre a Catalunya. Per tant, jo crec que podem estar contents.
Té el logotip de la Kings League, el nou logo de Correus actualitzat, l'animació de l'escut del Barça i aquest mapi interactiu al Sonar Més D. Suma és una agència de marques nascuda el 1989 i actualitzant-se des d'aleshores cada any moltíssim. Diríem que és una agència de branded, però m'agradaria saber com estan aplicant la IA generativa a les seves ments creatives, quin potencial hi han trobat, i per això som aquí. Clar, una de les seves ments creatives és el Rafa Soto, que és el director creatiu executiu. A la Rafa.
Hola, Maria, què tal?
Vosaltres, tots, o sigui, quan surt una cosa nova, us hi aboqueu, però amb tota l'energia del món, eh?
Home, una cosa nova és una possibilitat, no? I les possibilitats ens emocionen molt, no? Perquè clar, és noves maneres de connectar amb les persones.
I heu creat, heu sabut servir les lletres de Suma, que ho feu amb dos M's, i heu posat Musa, no?, amb dues M's, i heu creat aquest, no sé si li dic bé, mapi interactiu, no?
És... Les marques sempre volen connectar amb les persones, volen dialogar, no? I ho hem fet des de sempre, des de fa 100 anys, no? El que passa és que dialoguen com podien, perquè dialogàvem amb peces gràfiques, amb els productes, amb estímuls, no? Però ara les marques poden dialogar de veritat amb les persones, les persones poden dialogar de veritat amb les marques, perquè ara de sobte les marques poden tenir intel·ligència, no? Llavors, el tenir intel·ligència ens inspira a nosaltres per dir quin tipus de conversació ens agradaria tenir amb les marques, no? I el que hem fet amb Musa és que el que ens agradaria és imaginar a través de les marques, no? Musa és inspiració, és l'oníric, és el somiar, no? I aquest seria un molt bon diàleg, no? Somiar a través d'una marca, no? A mi m'encantaria somiar a través de les marques i veure què és el que tenen que nosaltres en aquest plànol no som capaços de veure, no?
L'objectiu, però, acaba sent crear una publicitat 100% personalitzada, no? Potser la IA generativa o les eines que hi ha ara tecnològiques permeten això, fer-ho superindividual, no?
Exacte. Aquest primer producte treballa exactament això, no? Perquè el que li demanem a les persones és quin és en aquest moment el teu desig, no? Què t'agradaria? Què et ve al cap, no? I aquí donem unes possibilitats que pot ser, vull ser invisible, o vull nedar en les meves memòries, o vull explotar de plaer, no? I aquest aquí les donem com predeterminades, però en realitat tu li pots demanar el que sigui, no? I per tant, el que fem és retornar un desig íntim i personal en forma d'imatge o en forma de vídeo, no?
Ara ho provarem nosaltres, això, però abans també m'agradaria reflexionar al voltant de la creativitat, el màrqueting i la IA, no? Perquè sí que avui, per exemple, el Sonar ha començat parlant, està generant pànic, la gent s'ha posat a riure aquí, gent molt motivada que li agrada la tecnologia, però el ciutadà de peu té por del desconeixement, no? Clar, tu ara quan veus eines d'IA generativa que segurament esteu potinejant a l'agència, també és veritat que acaben havent-hi uns patrons molt iguals, no?
Sí, estem aprenent, no? I la intel·ligència cada setmana la intel·ligència artificial cada setmana ens dona coses noves. Ara estem una mica el que serà dintre d'uns anys la prehistòria de la IA, no? Ja som molt naïfs i estem fent coses molt previsibles, no? Però això ens portarà una onada de noves narratives i noves possibilitats que jo estic convençut que serà meravellós, no? És com un internet multiplicat per dos i amb molta més profunditat, molt més immersiu, molt més abocador, serà meravellós, no? Estic convençut.
Clar, gent que no ha fet servir xats com el ChatGPT o d'aquests d'intel·ligència artificial generativa no entenen que puguis fer una pluja d'idees, no?, amb la màquina, però sí que és veritat que per moltes idees que tingueu hi ha algun moment que et bloqueges i pots servir, no?, per desencallar, encara que canvi dient coses molt bàsiques, no?
Total. De fet, una pluja d'idees, moltes vegades, tu el que necessites és un mirall, no? On tu li dones estímuls i hi ha una persona que et diu... bueno, i al final et retorna tot el que tu li has dit d'una altra manera, no? i això t'ajuda molt a evolucionar. I la intel·ligència artificial serveix moltíssim per això, també, no? Per tenir una conversa amb el que tu li has demanat, que en el fons et retorna més o menys el mateix, però d'una altra manera, i aquesta dialèctica t'ajuda moltíssim.
De fet, quan fem una pluja d'idees entre els humans, diem tonteries, també, no?
Ah, sí, sí. Clar, això és brutal, perquè la intel·ligència artificial treballa d'una manera completament desinhibida, no? I arribar a aquesta temperatura en una reunió de pluja d'idees es triga molt, no? O sigui, necessites potser 20 minuts d'escalfament, 30 minuts, fins que es comencen a dir tonteries. La intel·ligència artificial te les diu des del minut 1 i és perfecte, sí.
I Rafa, tu creus que acabarem determinant i veient quan una cosa està fet per una intel·ligència artificial, quan hi ha aquesta eina o quan no hi és? Tu creus que ho acabarem determinant o al final haurem de posar l'etiqueta això està fet per un humà?
Jo crec que no ho sabrem, no sabrem la diferència. A Westworld, que és una sèrie molt xula, que és una sèrie que porta turistes a un món de robots i no se sap quin és el turista i quin és el robot, no? Llavors hi ha un turista que arriba i li rep una noia molt atractiva i que li agafa les dades, no? I el robot i el turista li pregunta a la dona, et puc fer una pregunta íntima? I la dona diu, sí, sisplau, tu ets de veritat o ets un robot? I la dona li diu, si no saps veure la diferència, què més dona? No? I jo crec que possiblement estarem això, no? I després la part de l'artesanalitat sempre tindrà un racó i sempre tindrà valor, no?
És que estem també tenint un retorn a la nostàlgia, a l'analogia, no? A posar filtres que sembli antic, no? I les coses fetes a mà i artesanals, no?
Total, sí, absolutament. Això ho ha tingut sempre. La tecnologia avança, però la part artesanal sempre ha tingut valor i sempre ho seguirà tenint, sí.
Home, això serà el futur preciós, no? També que recordem les nostres tradicions, però que fem servir les eines pel que vulguem. Què et sembla si anem a provar això?
Clar, i tant, som-hi.
Això. Ara què ets de fer?
Vale, llavors, escolleixes una marca, no?
Una marca?
Sí, cada marca, imagina, tu t'estàs ficant al cap d'una marca i cada marca té el seu món, no? I hem ensenyat a la IA, a Musa, perquè aprengui el que és el món de cada marca. Llavors, Estrella, el que sap és el que és el món mediterrani, la llum mediterrània, la vegetació mediterrània...
Home, Feel the Music, no?
Feel the Music.
Va, Feel the Music.
Estrella d'Am, el color li pots donar, si vols, colorful?
Sí, colorful.
I ja li dius que t'inspiri.
Ai, va. Molt sonar, eh?
És molt sonar, s'ha sortit molt sonar, sí.
No és gaire Estrella d'Am.
Bueno, sí que és, sí que ho és perquè de fet té l'ampolla al mig.
Ai, no ho havia dit.
I el sonar és mediterrani també, no?
Escolta, m'encanta perquè no és el típica imatge, per tant ens ha inspirat diferent.
I una IA ens ha dit que el moment del programa que es podria fer viral és aquest.
Ara estem treballant, fem un parell de càrregues fortes a la setmana, però la idea és ficar-ho 24/7 i que corri cada vídeo que surt, vídeo processat. I d'aquesta forma agafar, pues, totes les tendències.